aquest problema i ja hem arribat a una qualitat que estem molt més acostumats amb els Siris i Apple i Alexas.
És a dir, ens pot parlar en català i pot semblar que és una manera de parlar normal o normalitzada, diguem-ne, no tant de màquina, per entendre'ns, no?
Exacte, molt més natural, molt més natural.
Escolta'm, que sigui programari lliure, això què vol dir? Que ens el podem instal·lar tots els qui vulguem o que l'obriu perquè empreses productores de dispositius i de softwares el puguin adaptar? Què vol dir que és programari lliure?
Exacte, per ara és més per desenvolupadors els que manufacturen creant productes,
sí.
És per un públic molt més tècnic, però el que estem fent és per treballar amb la comunitat de programari lliure per fer-ho molt més accessible al públic. Allà el que fem és, ara mateix és difícil d'instal·lar, però creem aplicacions de web que es pugui utilitzar com un usuari normal. Un exemple és assistem.cat, que és un assistent virtual, un prototip en català. És a dir, és una cosa que no existeix al mercat i com comunitat de programari lliure vam crear una cosa que mínimament funciona per parlar amb una màquina. Hi ha poques funcionalitats, però usuaris puguin anar i veure parlar amb la veu de Catotron amb algunes funcionalitats.
Clar, el món tecnològic cada vegada és més global i això ha fet que determinades empreses tinguin a vegades recances, no?, en apostar per mercats com el català. Com ha dit obertament, dius, home, 7 milions de persones són moltes, però després en un mercat global 7 milions de persones doncs poden no compensar determinats esforços com el que heu fet vosaltres. La iniciativa la tireu endavant perquè creieu que pot fer forat en el mercat o perquè ja us consta que el mercat que existís un producte com aquest?
De fet, el que volem fer és empènyer al mercat que pugui ser molt més opcions en català. És a dir, nosaltres probablement no podem competir amb les empreses grans. El que podem fer és ensenyar que hi ha un mercat a Catalunya i una voluntat de consumir productes en català i, a més, apostar per iniciatives més petites, més locals, i treballar amb aquestes per veure si podem crear productes locals també. Però el fet que estem treballant amb programa lliure, tenim un model una mica més diferent. Treballem amb administració pública, treballem amb altres institucions per donar impuls a la llengua, bàsicament.
Clar, això podria ajudar, per exemple, no, que hi hagués productes infantils, no? M'imagino joguines, no? Que parlessin en català o assistents de conducció o fins i tot persones que vulguin aprendre la llengua.
Exacte, és molt bons exemples. De fet, són tres importants, que educació infantil, educació parlants de nouvinguts o no catalana, no natius. L'altra és també una conducció, que és una cosa que és molt útil per interactuar amb les màquines, amb el cotxe, etc. I hi ha una altra cosa que són cures, potser cures de gent gran o persones amb discapacitat, capacitat diverses, etc. I aquests temes que estem intentant col·laborar també diverses iniciatives i diverses projectes des de la universitat, administració pública, etc.
Escolta'm, com és que heu decidit tirar endavant un projecte Vaivars en relació amb el català? I vosaltres sou tot un grup de gent que heu vingut cap a Catalunya, no?
Exacte. És una història, sembla una mica estrany, però divertit.
No, perquè sou l'Otsgur, la Pelin, la Federica, l'Alp i tu.
Sí, Federica és italiana,
sí.
Però no és sòcia treballadora, és a dir, sòcies treballadores, som quatre, som de Turquia,
sí.
I en general el que fem és, col·lectiva té una feina molt més ampli que les tecnologies de la parla, el que ens concentrem és treballar amb territori i treball de recerca del territori, això significa treballar amb comunitats, poblacions minoritzades, sigui, per exemple, Kurdistan, de Turquia, sigui la llengua amazic de Nord-Àfrica o també altres llengües minoritzades. I això com la millor manera de començar a fer aquesta feina és començar amb el català. I això que sí que vam veure, aquesta falta, que no havia una aposta, sobretot al programa lliure, per crear eines en català. I això ens va semblar molt estrany i era una molt bona manera de començar a treballar amb aquest tema, i gràcies al Departament de Cultura de Generalitat ens va donar suport, perquè som una cooperativa sense ànim de lucre, doncs tenim un model totalment diferent dins del mercat, i amb això i també altres entitats com Softcatalà, que ens va donar suport a l'inici, vam començar a treballar i vam tenir molt èxit, vam tenir molt interès, perquè pensem que és una feina molt important i pensem, estem molt emocionats per treballar en català com Tom Turks, però som catalana parlants, estem molt integrats i estem encantats.
Doncs enhorabona, enhorabona i gràcies per la iniciativa.
Gràcies a vosaltres.
I per acompanyar-nos aquest matí al Vallebres Col·levi, que forma part d'aquesta cooperativa Col·lectivat, que fa coses molt interessants, i els podeu trobar a la seva pàgina web, que és col·lectivat.cat. Vallebres, que vagi molt bé. Una abraçada.
Bon dia, gràcies.
Mira, com és el món, eh? Diguem-ne, tants anys parlant del català, de global i de com fer per fomentar el català, i que aquesta cooperativa amb aquest grup, hi ha la Federica, que és italiana, diguem-ne, i la resta són sociòlegs, traductors, enginyers de dades i lingüistes computacionals turcs, que han desenvolupat aquest programari lliure, que és la manera més fàcil, diguem-ne, de facilitar més, diguem-ne, que després les corporacions més o menys petites o més o menys grans vulguin aprofitar aquesta tecnologia.
Significativa en aquests moments, com està creixent a Barcelona i a l'àrea metropolitana, però sobretot a la ciutat de Barcelona, aquest sector tecnològic, i com d'internacionalitat està. Barcelona atreu molts tècnics i molta gent estrangera que treballa en noves tecnologies, perquè s'està convertint en un clúster d'aquest tipus d'iniciatives. Hi ha un ecosistema, hi ha una massa crítica que fa que sigui atractiva per molta gent venir aquí a treballar en aquest sector. I això jo crec que és una dada molt positiva sobre l'evolució de la ciutat.
Aquest és un dels grans objectius del vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que és especialista en aquests temes. I, a veure, d'on li ve? D'on li ve de la seva formació o vocació? Però va explicar un dia que va fer un viatge a Estònia. Estònia és el gran referent tecnològic i d'aquesta mena de situacions a tota Europa, eh? De fet, ara la Unió Europea li ha instal·lat allà un centre de recerca digital. I llavors em deia en Puigneró, diu, aquella gent, amb un llapis de memòria, tenen tot l'estat, perquè tenen por, o sigui, tenen por, a més, tenen motius per tenir por de que la URSS una altra vegada els pugui envair, i tot el que han fet des de la independència, s'ho quedi tot la URSS i tal, Rússia, i llavors van començar a esforçar-se a digitalitzar, i tenen tot l'estat, però tot l'estat és tot, clar, són poca gent, són 2,5 milions de persones, però, bueno, poca Déu-n'hi-do, però tenen tot...
Els bascos no són gaire més i ja voldrien tenir el nivell de digitalització, eh?
Exacte, no, però és que ho tenen tot, i és el que li van explicar, en un viatge que va fer allà, un del govern li va dir, Estònia, li va dir, és que si mai ens tornen a invadir o ens tornen a bloquejar o tal, com a mínim, l'Estat, totes les dades mèdiques, educatives, tot l'Estat el tenim aquí, amb un llapis de memòria. I a partir d'aquí han desenvolupat tota una sèrie actuen com un clúster i és fantàstic. I llavors això, Puigneró, des que és conseller, vicepresident en aquests moments, amb aquest tema hi està molt ficat.
Per la la llengua, jo crec que és un exemple més de fins a quin punt probablement ens estem equivocant en les polítiques de llengua, quan la batalla important està aquí. Eines com Softcatalà segur que fan més per la promoció del català que moltes campanyes de moltes entitats que es posen moltes medalles.
En fi, aquí queda, Catotron. Ja veurem aviam quin recorregut pugui tenir. Va, 10 minuts, encara no, així no maregem gaire la perdiu, perquè si no sembla que els acabem fent els jocs polítics, però vaja, ens toca fer-ho també una mica. El govern de la Generalitat, que ahir va tancar una porta, la porta hi posava PSC, Salvador Illa, despatx, PSC, Salvador Illa, porta tancada, i va anar a despatx, no? Jèssica Albiach, Comuns, i aquí vam obrir la porta, vam picar i vam dir que hi ha algú, Josep Maria, vam fer un... Si sou, podem parlar, no? Això una mica...
Lo de que hi ha algú és bastant irònic, perquè ja fa dies que aquest algú està dient estic.
Sí, posa bé.
Sí, també és veritat que hi havia una habitació on anaven sortint veus i la van tancar. Va dir, aquí hi ha un soroll, no? Tanca aquesta porta, va, a veure.
Això era el que volia el president Aragonès per la investidura, que també hi hagués els Comuns. El que passa és que hi ha una incompatibilitat, jo crec que és molt ara de gestualització, perquè després veus ajuntaments i veus que hi ha pactes, en fi, de tota mena, no? Però realment la idea d'Aragonès i d'Esquerra Republicana és els socis que, o sigui, governen amb Junts i tenir el suport de la legislatura, de la CUP i dels Comuns. Això en aquell moment no ho va aconseguir, ja veurem si ho aconsegueix ara. La CUP continua fent de CUP, vull dir, jo crec que sorpresa no és per ningú, mira, recordem una cosa molt important. La CUP, des que és al Parlament, ara ja porta uns quants anys, només una vegada ha permès amb els seus vots un pressupost. I va ser l'any 2017 que hi havia...
Sí, a canvi d'un referèndum.
Sí, a canvi d'un referèndum. Però...
Ni més ni menys. La manera... Referèndum unilateral,
sí, sí.
Posant-se el món per Montero.
Una vegada. I això acabo, no? Però la manera com ho va fer en aquell moment és també una mica surrealista, perquè, escolta, estaven implicadíssims el referèndum, tal. Dos de la CUP, dos, van votar sí. I els altres es van abstenir. O sigui, ni en aquest cas va haver-hi allò, tot la CUP, tota, pam, vota. Per tant, sí, la CUP és el que és, i aquí el que veig és que, ja que hi ha un pacte que el 2023, és a dir, d'aquí un any i mig, escàs, hi ha d'haver la moció de confiança, ja veurem si serà, no? Però hi havia d'haver la moció de confiança de Pere Aragonès, jo crec que les desconfiances de tots van augmentant i la legislatura, francament, la veig curta.
A veure, el Josep Maria deia que és més gesticulació que una altra cosa, perquè els ajuntaments veien pactes. Sí, no. Aquesta incompatibilitat, sobretot, entre els Comuns i Junts per Catalunya té noms i cognoms. Projectes com el Hard Rock, projectes com l'ampliació de l'aeroport, que Junts ha defensat obertament i Comuns ha dit que són línies vermelles amb les quals no s'hi volen implicar si han de donar recolzament a uns pressupostos. És cert el que es diu Esquerra, que per la part d'Esquerra, que no està tan involucrada en aquests projectes, de fet, va ser el president Aragonès qui finalment va deixar de caure l'ampliació de l'aeroport i no tenen tant compromís amb el Hard Rock i amb els Jocs Olímpics d'hivern, ja et dic que primer una consulta. I des d'aquest punt de vista, per Esquerra, al final, té menys costos pactar amb els Comuns, que el que està demanant és psicòleg públic, dentista públic, és a dir, un tipus de polítiques que són molt més assumibles pel govern que tornar a desmuntar, per exemple, la relació d'Esquerra amb el PSOE. Des d'aquest punt de vista, el que no s'entén és perquè Pere Aragonès ha renunciat a una de les seves eines polítiques, que era exhibir aquestes alternatives que tenia a l'hora de dir-li a la CUP, escolta, tu fes les teves consultes, però jo tinc altres opcions. I no, aquesta visualització d'Esquerra i Junts venuts a la CUP, en el sentit metafòric, no tenia per què ser així.
El 52%. Sí. És el que et venen.
És el que et venen, però en política hi ha altres... O sigui, de fet, el que estava demostrant Esquerra o Esquerra i Junts és que havien de salvar aquest 52% perquè és l'únic que encara mantenen el seu suposat projecte independentista, perquè en tota la resta estan fent política autonomista.
A veure, Milagros.
Sí, a veure, jo crec que després de la votació de la CUP i del plantejament de la CUP, Esquerra Republicana no podia quedar-se allà a dir, bueno, tinc una esmena a la totalitat i ara tornar a negociar in extremis durant 10 dies, agònicament, la possibilitat de que finalment no hi hagi pressupostos, que amb això no es pot jugar en aquest país, no es pot jugar amb això. I per tant havien d'obrir negociacions. Jo segueixo pensant que el desitjable per qualsevol govern, si té la possibilitat, és negociar els pressupostos amb el màxim nombre de forces polítiques que pugui, perquè això vol dir que està creant consens de país i que està creant, diríem, un tipus de fe política no frontista, no de blocs, etc., que en el tema dels pressupostos és un tema molt important. No ha volgut iniciar negociacions amb els socialistes. Això demostra que segueixen molt fidels a la línia marcada per Junqueras i per Rovira en aquell llibre famós en el que deien que el seu principal adversari a Catalunya és el PSC i, per tant, amb l'adversari no volen negociar, i han obert negociacions amb els comuns. I jo dic, en aquest punt, Esquerra Republicana que s'ho miri bé, perquè ja no pot tornar a fer el que va fer amb el debat d'investidura, que com que tenia dificultats de negociació amb la CUP, va iniciar negociacions amb els comuns i després es va deixar allà tirats, a la vorera, saps? A veure, els comuns, jo crec que una altra operació d'aquesta mena, de dir, jo agafo els comuns com a coartada per forçar a la CUP, però el que m'interessa és la CUP, cuidado amb això, que això ja no serveix.
O sigui, aquí hi ha un altre element a tenir en compte, perquè el mateix dia que Esquerra, no, trucava aquesta porta dels comuns i deia hola, què tal, diguem-ne, al Parlament de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona li tancava la porta, sí.
I allà
la porta aquella està tancada. Vull dir que també els comuns tindran una carta que quan li diguin sí, passi vostè, sí. Però parlem de tot, diguem-ne.
Sí,
no?
Sí, però el que es va demostrar ja a l'Ajuntament de Barcelona és que tampoc en aquesta ocasió Esquerra Republicana és imprescindible per aprovar els pressupostos, perquè s'han tramitat i es tramiten, perquè Barcelona, pel canvi, ha decidit que s'han de tramitar. Cuidado, que aquí estem en un joc. Lo ideal seria que pogués haver-hi una negociació franca, oberta, i que hi hagués pressupostos a Espanya, a Catalunya i a l'Ajuntament,
sí,
de Barcelona, sense
trabats. Sí, passa que jo no em poso en el posicionament d'Esquerra i, home, no és el mateix que l'Ajuntament tingui pressupostos i que aquells pressupostos tirin endavant només amb Barcelona pel canvi, que no pas que tu t'hi acabis
clar,
posant
mateix,
bé i acabis
clar,
acordant que aquell pressupost inclogui una determinada línia, diguem-ne, que tu et pugui convenir una mica
el que
més,
vull
no?
dir és que si per Catalunya seria bo que hi hagués un pressupost el més ampli possible, pactat i més fort possible, etc. Això també val pel govern de Madrid i pel govern de l'Ajuntament.
El que passa és que l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, vol substituir Ada Colau, hi ha eleccions d'aquí un any i mig, són els últims pressupostos, i en canvi el Palau de la Generalitat difícilment Jéssica Albiach substituirà Pere Aragonès. Clar, sí. Al final aquí estem parlant molt més de tàctica política, perquè ahir en el debat de la comissió en l'Ajuntament tant Jordi Martí com Jaume Collboni li van dir a Ernest Maragall, escolta, tenim un compliment de més del 90% dels pressupostos dels últims dos anys que els has fet tu, perquè a més a més, fins i tot junts...
Quina raó pot haver-hi?
Doncs hi ha una raó política, d'estratègia política, perquè és el seu futur rival electoral i a més, Ernest Maragall necessita mantenir-se com l'opció alternativa.
Mira, a veure, parlàvem de... Jo he dit allò de la qüestió estètica. A veure, és que a cada organisme, a cada institució i a cada ajuntament són mons diferents, però és que, esclar, és que hi ha molts exemples. A Esquerra li agraden els comuns, sí, i a Junts per Catalunya no. A Figueres, per exemple, tenen pacte amb molts... O sigui, Esquerra té el pacte amb els comuns i amb moltes altres associacions locals, de veïns, etc. Però és que hi ha casos que Sant Cugat del Vallès, Figueres i Tàrrega. En aquí governen Junts, Esquerra, Socialistes i la CUP. Vull dir que sí, aquí no ens podem...
I a la Diputació.
A la Diputació, Junts i Socialistes. I a Badalona, tots. Perquè han dit, home, l'enemic és... S'han ajuntat tots. Junts, comuns, socialistes... Home, vull dir, per això et dic que...
Si es vol, es pot.
I el tema de l'Ajuntament de Barcelona, deixa'm dir alguna cosa, deixeu-me dir una petita cosa, perquè si no rebento. Eva Parera. És la Rosa Díez de la política catalana. Uh-huh. És la Rosa Díez. Perdona, Unió Democràtica. Després se'n va anar a Madrid de senadora a defensar, per Convergència i Unió, no per Unió, per Convergència i Unió, i va defensar, perquè està gravat i s'ha passat, això, els temes ho han passat, a defensar l'autodeterminació i el referèndum. Llavors ve aquí i flirteja amb el Ramon Espadaler per entrar a Units, o sigui, una escissió d'Unió, que està al PSC, que són socialistes. Després abraça la fe de Manuel Valls i ara és diputada pel PP. I això ho ha fet amb té mèrit, en 3-4 o 5 anys.
De tota manera, també hi ha molts dirigents de Convergència que fa 5 anys eren absolutament autonomistes i ara es deixarien tallar un braç per la independència.
Sí, però tant giravolts com ha fet aquesta senyora en poc temps, a mi em té meravellat, vaja. I venia del món del futbol, eh?
Venia del Barça. Venia del Barça.
I de l'Espanyol.
I de l'Espanyol, correcte.
I de l'Espanyol. O sigui que realment és una meravella, això, sí.
També t'he de dir que amb tot aquest panorama que hem dissenyat, també té gràcia, diguem-ne, que Barcelona pel canvi va néixer amb un únic objectiu,
sí,
que és que Colau no fos alcaldessa.
Sí.
I Manuel Valls va fer alcaldessa de Barcelona. Ada Colau?
No estic tan d'acord.
Ah, no?
Sí, la falca...
Jo crec que Manel Valls venia aquí molt més a lluitar contra l'independentisme.
Sí, jo també estic.
Colau
era el mal menor.
Sí, el discurs de Manel Valls sempre, prioritàriament, és contra l'independentisme. Sí,
jo recordo la falca que passava per ràdio, per tele, que deia, amb l'accent aquell que té el Valls, si no voleu Colau, voteu Valls. Aquest era el seu eslògan electoral.
Sí, però després encara volia menys un alcalde independentista.
Bueno, però ara està tot en mans d'Eva Parera, perquè ella ha tornat a França.
El discurs de Manel Valls amb això no era...
No enganyava.
Però vaja.
Era antiindependentista fonamentalment.
Estava fent primer alcaldessa i ara l'ha salvat els pressupostos, no? En tot cas, diguem-ne.
Sí. Sembla que va estar molt... Sembla que Manuel Valls, per fer aquesta tasca, va estar molt ben acompanyat i remunerat.
Va ser una de les estrelles a tot el moviment de societat civil.
Sí, sí, sí.
I ell, el seu projecte a Catalunya era fer un conglomerat anti-independentista. Que li trenca Albert Rivera quan anuncia que serà candidat de Ciutadans i ja no pot incorporar ningú més.
Per cert, aquest moviment que hi ha ara, que lidera Joan López Alegre, l'altre dia els van presentar i també vaig veure Eva Parera allà al mig. O sigui que, escolta, no para, eh?
Ai, senyor. En fi. Milagros.
Sí.
Gràcies per haver tornat.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé la setmana, Ivan Guinau.
Pensava que m'anaves amb un altre.
Ja n'hi ha prou.
Deixem-ho aquí, Ivan Guinau. Gràcies per haver tornat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Josep Maria, va, ens retrobem d'aquí uns dies al matí a Ràdio Estel. Pausa per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Si el Black Friday és un divendres, per què comencen a bombardejar ofertes el dilluns?
Sí, però com que Black Friday? Si després dura 2 setmanes.
Per què no et facis un embolic? Renfe llança la seva gran oferta des d'ara mateix. Només del 15 al 19 de novembre. Milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 15 al 19 de novembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ja a renfe.com.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte, de Marnes. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1, Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnes.es.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Més d'un 20%. 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El dissabte 20 al matí he quedat amb la meva futura vocació. Parlarem, ens coneixerem, a Blanquerna.
Vine a les sessions informatives Blanquerna. 20 de novembre a les facultats de Comunicació i Relacions Internacionals, de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport i de Ciències de la Salut. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel en marxa, ja a punt per cedir el testimoni a la Mercè Raga. Com estem, Mercè?
Bon dia. Què tal, Pol? Bon dia.
Olga Vallejo, Olga,
bon dia.
A veure, va, que em sembla que avui ve una persona... Mira, aquest pots preguntar-me si m'agrada. Pregunta'm si m'agrada.
T'agrada?
M'agrada.
Pol, però tu te'n recordes... Mira, tu te'n recordes durant el confinament aquell concert,
sí.
De Joan Dausà, estem parlant de Joan Dausà, a la dutxa, que va fer davant de 30.000 persones, això sí, connectades, amb el seu dispositiu. Tu el vas viure o no? El vas connectar?
Jo el vaig veure, no tot, perquè estava liat amb temes de fer, però el tenia allà posat.
D'allà, de fons, Olga, jo no sé si tu vas viure,
Sí, sí, jo també.
Jo el vaig viure, realment. Doncs després de 3 anys i mig, el de Sant Feliu ara torna. De fet, doncs aprofitava aquest espai de temps per crear noves cançons. Pel seu nou disc ho tenim tot. És el quart disc que presentarà d'aquí una setmana per ser al Palau de la Música Catalana. I avui estarà amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Serà d'aquí mitja hora, a les 11.
Veus, no me'l perdo.
I parem motors, perquè et deu agradar en Joan Dausà, però també segur que t'agrada la nostra convidada d'avui, a la Chess Long, una de les grans il·lustradores del país. És la Flavita Banana, ni més ni menys. És
sí,
la nostra nova pacient avui al divan del matí a Ràdio Estel. Ella és la responsable de fer-nos despertar un somriure cada dia després de la seva vinyeta, sempre genial, que podem veure al país.
Doncs va, què? Posem una mica de música?
Vinga, va, música.
Va, com sempre, fem aquest traspàs amb Pol Marçà, avui amb una de les millors cançons del grup nord-americà, REM. Escoltem, si et sembla, aquest It's the End of the World, As We Know It, que ve a ser un Pol, és la fi del món, tal com la coneixem, i em sento bé.
Aquesta és tan bona que ho tenim complicat, però a veure, la primera versió country, una versió country d'aquest tema del REM, que ens proposa el cantant sempre carismàtic, això sí, Greg Allen.
D'acord, Olga. A veure, mira, des del matí a Ràdio Estel, Olga inclosa, ja saps que ens agrada sempre, no?, redescobrir aquestes grans versions de grans clàssics. Ara el que et presentem és una versió amb un to més divertit que Greg Allen, més fresc.
Difícil.
Que Greg
Difícil.
Sí. I per què no més animat que
a veure,
Greg Allen?
A veure, va.
Des d'Itàlia són ells, Ligabue.
Ja crec que ja està, no necessito gaire més per saber que això es queda aquí i aquesta serà la versió. T'he de dir que Mercè Raga ha protagonitzat la remuntada de la setmana.
Ha costat, estem
passat,
a dijous.
Hem passat d'un 2-0 a un 2-2 i, per tant, demà a aquesta hora... Ens juguem el títol, Mercè Raga.
Doncs moltes
si vols,
gràcies.
Ja gràcies.
No, m'hi posaré. Avui, aquesta tarda, m'hi posaré expressament. A triar la millor versió, ja veureu.
Vinga,
ja
va, que vagi bé el que queda del programa amb tot això. Joan Dausà, a partir de les 11. Fins demà, i us dic bon dia a les 8, com sempre, que vagi bé.
tele, cosa serial killer, serial politici, morti in diretta, i migliori casi clinici, cazzi vostri in onda, ok.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Mateix que passen de 2:15 a 11. Bon dia de nou. Què tal? Salutacions, novament. Avui és dijous 18 de novembre, dia de suport a les persones, atenció, casades amb un escorpí. I també és el dia internacional d'aquí.
Hey, hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mouse.
Mira, ens ha semblat tendre a compartir-ho, Mickey Mouse. Avui també és el seu dia. Programa 48 del matí a Ràdio Estel, de la seva part magazine, tot preparat, com sempre, per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció David García, Galdric Pelegrí, també, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Va, que portem anunciant-ho a les 11, d'aquí mitja hora, un altre punt de vista, parlarem amb el cantant Joan Dausà. El de Sant Feliu acaba de treure nou disc, post-pandèmic, és el Ho tenim tot. És dijous i també ens acompanyarà avui Mireia del Pozo i el seu equip a l'Espai Plus Valor a Dones. Avui la Mireia ens parlarà sobre el Consell Nacional de Dones de Catalunya. I avui també farem de rodamons pel món, amb Marcel Carné, l'home que ha viatjat gairebé per tots els continents. Avui viatjarem amb ell cap a Laos, al sud-est asiàtic. I per acabar el programa farem asseure el nostre xes long particular. Ens ho anunciava la Olga, la Flavita Banana, una de les il·lustradores del moment. Amb ella parlarem de quan dibuixar és un gust i complau i diverteix a molta gent.
Comença la taula de redacció.
Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Marta Jarque, bon dia.
Què tal? Bon
Què
dia.
Tal? Com esteu, noies?
Bé.
Bé.
Una mica més amples avui.
Amples? Bé, doncs
hi ha més espai.
No? Sí. Bé, d'alguna manera, l'hem d'omplir aquest espai, no?
A veure què passarà.
A veure, escolta, Olga Vallejo, com sempre jo estic molt pendent. De fet, saps què passa? Que jo abans d'anar a dormir dic, ai, a veure si aquesta notícia coincidirà amb la zona Vallejo. A veure si haurà tret la son. A veure quina notícia ha divertit avui, però...
Mira, t'haig de dir que me'n vaig anar a dormir contentíssima pensant que avui coneixeríem a la Flavita Banana.
Sabia.
I que m'he aixecat amb un somriure i gairebé sortia a casa fent saltironets sabent que avui vindrà. Ara espero que no sigui el típic que es para... Potser ben bici, perquè sé que li agrada molt la bici.
Sí?
No sé, he vist que fa moltes vinyetes de bici. Alguna entrevista també he vist que li agrada anar amb bici, però potser és el típic dia que ve en metro i ara es para al metro.
Quan fa que la segueixes a la Flavita Banana, Olga,
no sé,
tu?
Molt de temps. O sigui, abans del matí a Ràdio Estel.
Sí, sí.
Temps, no
temps,
sé, és com
molt.
Que ja fa temps, clar, ella ja fa anys que dibuixa.
No, no, és tot un referent, una de les il·lustradores del moment, i estarà avui amb nosaltres al nostre chaise-long particular. Serà a partir de la una, no us ho perdeu, eh? I ara sí, aquella notícia que t'ha tret la son a Zona Vallejo. N'hi ha, no, no? Sí?
Sí, clar.
Vinga, la repassem. Insomni?
Tampoc tant, però una mica... Però és per insomni, eh? Perquè des d'avui les dones treballem gratis a Espanya. Des d'avui, 18 de novembre i fins al 31 de desembre, les dones que tenim una feina remunerada, perquè a banda tenim altres feines no remunerades, és com si no cobréssim. Si comparem el salari de dones i homes per la mateixa feina, la bretxa salarial és de l'11,95% i la Unió General de Treballadors ha impulsat la campanya Jo treballo gratis, amb un hashtag al davant. Que ho dius i fa mal. Jo treballo gratis, però cal dir-ho per ser conscients que la discriminació per raó de sexe ens afecta a les dones també amb els salaris.
I qui deu haver anat a dormir ben contenta, és Garbiñe Muguruza.
Muguruza és la primera campiona individual espanyola del màsters femení al BTA Finals. WTA Finals, mal. Amb 2-7, 6-3 i 7-5 ha guanyat Anet Contaveit. Contaveit. Anet. Aquesta
Estàs
jugadora.
Aquí?
La tenista espanyola ja és número 3 del món, va començar sent 5 i ara ja és 3. Bé, va començar 5 al partit, eh? Ella no ha treballat gratis, ha guanyat 1,4 milions d'euros en arribar a aquesta final per convertir-se en la campiona de la Copa de Mestres, però també li afecta la discriminació. Perquè podria haver estat a tots els diaris, almenys a la secció d'esports, dient que jugava a la final, perquè, clar, els diaris tanquen abans que ella hagi disputat la final, era quarts de 3 de la matinada. Veurem quantes portades li dediquen demà.
Doncs fixa't tu que avui que qui sí és portada a alguns diaris és Frida Kahlo.
El País és qui li dedica més espai. El titular és Frida Kahlo desbanca a Diego Rivera al mercat de l'art. L'excusa al titular és que ahir a Sotheby's, al Sotheby's de Nova York, es va celebrar una subhasta i algú va comprar l'autorretrat Diego i jo de la pintora mexicana per 30,8 milions d'euros. És una obra de petit format, eh? No et pensis que em gasto gairebé 31 milions d'euros i m'ocupa el menjador, que és gran. No, no, això fa 30 per 22,4 centímetres. No metres. Centímetres. Carai. Meravellós. L'obra d'una artista, una dona, cotitza al món de l'art. Però quants noms de pintores podríem dir en menys de 10 segons? I pintors? Doncs ja ho tenim.
Que la Covid segueix sent notícia.
Semblava que ens lliuràvem de la sisena onada, però hem vist les darreres setmanes com pujaven els contagis a la resta d'Europa i aquí, tot i que confiàvem que no ens passaria el mateix, està arribant. Com sempre, les teresinologia a Twitter plasmen a la perfecció el que està passant. Diuen, quan creies que el virus ja havia desaparegut...
Hòstia, el muerto!
Però què fa aquí? Doncs ha tornat. La incidència més gran del coronavirus al nostre país és entre els menors de 14 anys. Recordem que els menors de 12 no es poden vacunar. Però entre els que es poden vacunar, per si encara hi ha algú, que n'hi ha, que està dubtant sobre l'efectivitat de la vacuna, el 10% de la població sense vacunar representa el 60% dels ingressos a la UCI. I dels malalts que tenen la pauta completa i estan ingressats, majoritàriament són malalts immunodeprimits. Ho sentiu? Mira, preu atenció... que ara mateix algú està dient conec a 3 vacunats que han donat positiu. Doncs sí, també n'hi ha, però els vacunats contagiats tenen una afecció lleu.
T'estàs fent pensar avui, eh, Olga? Ens estàs fent...
És dijous.
Sí, ens fa llegir com entre línies.
Totalment.
Ens encanta, avui, Vallejo.
La Covid, clar, continuem parlant d'ella perquè ha trastocat el nostre dia a dia, sobretot perquè això sí, ha afectat l'atenció sanitària.
Llegim a La Vanguardia que Sanitat va diagnosticar un 31% menys durant el 2020. Aquesta xifra és la mitjana, però si ens fixem en els nous diagnòstics de càncer, pugem aquesta mitjana fins al 50% menys de diagnòstics. El Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF ha analitzat a un estudi tot el que ha quedat sense fer aquest any a la primària, a l'atenció primària, i que cal recuperar.
I ens crida avui també l'atenció un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
La recerca conclou que la pol·lució afavoreix tenir Covid. Ja sabíem que l'exposició crònica a la contaminació atmosfèrica és perjudicial per la nostra salut i ara també sabem que augmenta les possibilitats de desenvolupar símptomes en el cas d'infecció per Covid.
Déu-n'hi-do. I la mala qualitat de l'aire. L'Índia reclou a la població de Delhi a casa seva.
Índia està al capdavant del rànquing mundial per la mala qualitat de l'aire. L'OMS va declarar el 2014 a Nova Delhi, la capital, com la ciutat més contaminada del planeta i des de llavors la cosa no ha millorat. Fins al punt que la setmana passada, ja ho vam veure alguns diaris, a pocs, però alguns, les autoritats de Delhi varen decidir tancar escoles i universitats, ordenar el teletreball i prohibir l'entrada de camions que no duguin béns essencials. En principi, aquesta mesura només havia de durar una setmana, però ara s'ha ampliat aquest ordre de forma indefinida. Aquest pla de xoc també suposa el tancament de 5 de les 11 plantes elèctriques que funcionen a base de carbó, encara carbó. Recordeu la COP26? Fa una setmana parlàvem a tot hora de la cimera del clima. L'Índia es va comprometre a arribar a la neutralitat de carboni el 2070.
Mare meva!
Estem al 2021. 2070! Tant de bo decideixin a fer alguna cosa més que pedaços, com el d'ara, perquè, si no, no arribaran al 2070, però ni ells ni nosaltres, perquè tot està connectat.
Tot està connectat i, de fet, és això que posem la mira amb les pròximes generacions, però, com dius tu, Olga, és que això està aquí, ho tenim a la cantonada. Eh? No. Bé, en tot cas, canviem de qüestió, perquè la Comissió Europea també ens fa una recomanació per fomentar la cura del medi ambient.
Ahir varen proposar un nou reglament en normes estrictes per a les empreses que vulguin comercialitzar matèries primeres com la soja, la carn de boví o l'oli de palma provenients de terres desforestades o degradades.
I aquest pacte verd inclou una altra mesura?
És sobre l'exportació de residus a tercers països. Ja sabeu, la temptació de despreocupar-te de les teves deixalles i dur-les cap a una altra banda com si no estiguéssim tots connectats, que dèiem fa un moment. Ara, les empreses europees que exportin residus hauran de garantir que qui els rep ha passat una auditoria que demostra que la gestionen de forma respectuosa amb el medi ambient i només podran exportar els residus si aquells països estan disposats a rebre'ls.
I seguim avui amb males notícies pel català.
No aixequem cap. Ens centrem en el cinema en català. Per una banda, torna a ser notícia el que ja vàrem comentar fa unes setmanes, la poca presència del català entre les candidates als Gaudí. Ara que ja s'han sabut les nominades, ahir es varen presentar, només el 41% de les produccions són en versió original catalana. Els Gaudí són els premis que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Català. Que vol dir fet aquí, però estaria bé que també fos en català. Aquesta és una de les conclusions de l'informe que ha fet el col·lectiu Dones Visuals, del que es desprèn també que el cinema català també punxa en paritat i diversitat. Només el 29% de les pel·lícules són dirigides per dones. Recordem que la meitat de la població som dones. Només el 37% són guionistes i les directores treballen amb un pressupost un 40% més baix. Fatal.
Silenci total.
És que tot malament.
Clar.
Tot malament.
Va, tot malament. Ai.
Ai, sort que ve la Flavita, Banana, que serà una alegria per l'Olga.
Sí. Això pot capgirar-ho tot, però sí. Va, avui alguna bona notícia que ens destaques de la zona Vallejo? Diu sí.
Sí, n'hi ha una, n'hi ha una. Bé, n'hi ha un parell. Però la primera és una notícia de fa un parell de dies que llegíem al Regió 7. Se'ns va passar fa un parell de dies, però mira, val la pena recuperar-la. Era la final de 1.500 metres obstacles del campionat sub-16 de tardor de Catalunya. Només hi havia 3 competidors. Algú està enregistrant. Veiem com el primer, el més ben posicionat, passa per davant de la càmera, que enregistra el que està passant. El segon és en Nil Garcia, del Canovelles, que en saltar l'obstacle a la valla cau i l'ajuda a aixecar-se en Hamza Zerual, del Club Atlètic Igualada Petro Miralles, que era el tercer posicionat. No només l'ajuda a aixecar-se, en arribar a la meta sembla que fluixeja una mica en Nil, en Hamza l'ajuda, i podria haver passat el segon en Hamza, es fa una mica així com el desmenjat, i deixa que el segon sigui en Nil.
Però això està molt bé, perquè una final amb tres... Vull dir, m'ha creat l'atenció que només siguin 3 finalistes, que tots s'enduran medalla, independentment de si guanyes, no?, o perds, el que t'assegures és que ganes amb medalla.
Però jo crec que amb Hamza ara ha guanyat una medalla encara millor, eh?
Sí, no?
És tot una lliçó d'esportivitat, això.
I et sembla si acabem amb música?
Meravellós. Paraules tantes.
Ai, això ens agrada.
És el darrer tema d'Arribar i ploure, el duet d'Àlex Pujols i Ricard Ferrer, que el varen publicar fa tot just 3 dies i sembla que estan triomfant bastant. Jo el vaig rebre, és que m'ha fet gràcia, perquè avui l'he vist, crec que era el 324, dient que estaven triomfant. Però és que fa just 3 dies un grup de WhatsApp amb amigues, un el va enviar i va dir, va, nenes, que això us agradarà. I és que ens va encantar i vaig pensar, fixa't, sempre parlem del català, no? Diem que malament, sobretot, que poc es parla català. I és veritat, va haver-hi una època en la que es parlava molt català. Potser dèiem paraules...
Dantes.
Dantes, mira, mira. Paraules dantes. Paraules dantes. Unes paraules dantes que val la pena escoltar a col·legi, llavors, les coses d'aquestes, però la gent era un moment que... S'hi posava.
Exacte, i que et tiraves a piscina, no?, d'alguna manera, que és el que ens recomanava Ramon Sistac aquesta setmana, el filòleg que deia, bueno, és que clar, sí, potser es parla menys català ara, però és que abans es parlava més, potser pitjor, però es parlava més,
però
no?
Es parlava.
Perquè la gent s'atrevia, no?
Doncs parlem-lo. Els Paraules Dantes publicaven no hi ha res més moderno que reivindicar les Paraules Dantes. Estem d'estreno. Us presentem el videoclip de la nostra segona cançó per ballar sense freno. Arracado tenim un de verd comú. Vigilar la llengua i l'inglès fuck you.
Arcalde, Fatilla, Llumillo, Esmar i Benzina, Bussón. Doncs gràcies, Olga Vallejo, per aquesta zona Vallejo que ens ha animat el dia ja, eh? Jo no sé, aquest Paraules Dantes ens ha portat aquella energia que ens faltava, eh?
Ja estem amunt, amunt.
Vinga, va, anem cap a la imatge del dia.
La imatge del dia.
Passem a la imatge del dia. Fa uns dies us parlàvem del World Press Photo, que, per cert, encara sou a temps de visitar, eh? Si voleu, s'exposa al CCCB de Barcelona fins al 12 de desembre. I avui hem sabut, Marta Jarque, també d'un certamen de fotografia, però de temàtica animal.
Exacte, es tracta de Comedy Wildlife Photography Awards, el concurs de fotografia definitiu, perquè ja veureu com us agradarà, barreja la fauna i l'humor. Animalets, per tant, fent coses divertides. Una meravella. La imatge del dia, David Serra, In Memoriam, és la foto guanyadora d'aquest Comedy Wildlife. Teniu present Philippe Petit, aquell home que va creuar les Torres Bessones en corda fluixa, ho recordeu?
Sí, sí.
Doncs la fotografia guanyadora mostra un mico de seda daurat a Yunnan, la Xina, que fent el paral·lelisme seria el nostre Philippe Petit, després de patir una caiguda i quedar-li la corda fluixa entre les cames. L'expressió del simi és de dolor i pànic, amb els ulls molt oberts, la boca també molt oberta, maleint el moment en què va decidir imitar el temerari funambulista francès. Per sort, no va acabar caient més avall. La foto, per cert, la podeu veure al nostre compte de Twitter, @elmatiestel.
Sabeu una cosa? Jo crec que aquesta foto li encantarà al David Serra. No? És que fa...
És divertida.
És molt divertida.
És tan expressiu.
És que és tal qual. Mira, és que ens deia la Marta, si la voleu veure al Twitter dels Matins Estel. Va, no ens movem gaire del regne animal, perquè Marta, amb el teu superpoder, t'acabes de teletransportar fins a Glasgow.
Sí, us porto un invent revolucionari. Per cert, m'ha fet gràcia abans perquè els escocesos diuen Scotland d'una manera molt, molt curiosa. És com... Ho he estat practicant abans i no m'acaba de sortir... Scotland! Scotland! Després...
Era el que sentíem en Galtric i jo. Jo li deia, què diu? I em diu, no sé, fa una estona que està parlant sola, em deia.
He gravat fins i tot la nota de veu, però no he sigut ara temps de recuperar-la.
Heu estat a Escòcia alguna vegada?
Sí.
I és que els escocesos costa d'entendre'ls, perdoneu, eh?
Sí, sí, sí.
Algú ho havia de dir.
Parlen amb un accent molt, molt tancat i t'has de concentrar molt, i tot i així a vegades no els pesques. En qualsevol cas, som a Escòcia perquè la doctora de la Universitat de Glasgow, que es diu, atenció, Iliena Hirschik Douglas, que a més de tenir el nom més difícil de pronunciar de la facultat, ha inventat el Dog Phone, que és un aparell perquè els gossos puguin fer una videotrucada als seus amos quan aquests marxen de casa i no els trobin tant a faltar. Jo particularment no tinc gos, però si en tingués em faria molta llàstima sentir-lo plorar cada vegada que surto de casa, per tant, un bon invent.
Però i com funciona aquest invent?
Doncs és una pilota de gomba amb un sensor a l'interior. Aquest sensor interpreta els moviments de la pilota quan hi juga el gos i diguéssim que troba a faltar l'amo i activa automàticament una videotrucada a través de l'ordenador de casa mentre l'animal entra l'animal i el seu propietari. Això permetria al gos superar l'angoixa que li suposa separar-se, doncs, d'això, del seu amo, que, per altra banda, entenc que tampoc podran atendre els amos totes les trucades del seu gosset perquè, per exemple, estaran treballant, no?, que és una de les obligacions que tenim. A més, ens va passar durant el confinament, arriba un moment també que les videotrucades cansen, és a dir, tu sents que reps una trucada al vídeo, em fa mandra ara posar-me davant la càmera, xerrar, explicar com estic... No ho sé, el meu consell potser seria que abans de tenir gos, no?, els propietaris, les propietàries s'assegurin doncs, que tenen temps suficient per dedicar-li.
De fet, jo no sé si ho sabeu, però per exemple a Munic pots portar el gos a la feina.
Hi ha diferents empreses que hi ha dies.
I a França molts restaurants pots anar-hi amb gos, amb nens no, però amb el gosset sí.
Jo tinc una amiga a Munic, fins i tot és professora, i ella a les classes amb els alumnes porta el gos.
Però amb nens no? I amb gos, sí?
Sí, perquè s'entén que els nens, els gossos són més civilitzats que els criats, que fan, no sé, els tenen més ben educats, no ho sé, és curiós.
Demà al Matrícula Oberta parlarem de límits.
Mira, doncs en tenim un, eh? I com sempre, repassem alguna de les notícies que s'han fet virals aquests darrers dies.
Sí, perquè aquests dies ronda per les xarxes la història d'un home que no pot dormir, que deu haver-n'hi molts, però aquest no pot descansar perquè la seva veïna és la cantant Anna Guerra i el té ben atabalat a ell i als veïns de l'edifici on viu la canària.
¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote?
La passió de l'extriomfita per la música fa que canti i toqui el piano a totes hores, fins i tot de matinada. Els seus veïns, ja farts d'aquests concerts a deshora, li han deixat missatges a l'ascensor de la finca, han trucat a la policia i fins i tot han fet crides com aquesta.
Però ell quiere hacer un llamamiento, él quiere empezar haciendo un llamamiento. ¿Qué es lo que le quieres pedir a los españoles?
Quiero pedir a todos los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La luz del martes, por dos razones. El primero, que es un discazo, tiene canciones buenísimas. Lo segundo...
Y lo más importante.
Lo más importante, porque quiero que Ana Guerra gane
mucho dinero, que llegue al número uno para marcharse de aquí, para comprarse un chalet donde pueda cantar todos los días, a todas las horas, por favor.
T'he sentit de l'humor.
La vol lluny, eh? La vol lluny.
La vol lluny, però està bon rotllo, no?
Sí.
Perquè és un discazo. Doncs ja t'entren fins i tot ganes a veure si aquest noi per fi pot descansar. De fet, la pròpia Anna Guerra ha reconegut al programa La Resistència de David Broncano els problemes de convivència amb els seus veïns justament per culpa del soroll que genera ella mateixa. Mm. A quina hora? Perquè podries dir, home, a les 8 del vespre, a les 9... No, no, a les 3 de la matinada. Ho explica ella mateixa.
Me pasó que subieron a mi casa, como eran como las 3 de la mañana o así,
sí.
Tres policías de paisano, ¿no? Y tocan la puerta, sí. Y tú ves tres personas, ves, y abrí la puerta.
¿Qué querían?
Nada, que me estaban midiendo los decibelios.
¿Estabas en una fiesta?
No, estaba tocando.
¿Estabas tocando?
Estaba tocando el piano.
A les 3 de la mañana, ¿eh?
Sí.
Potser s'hauria de contenir una mica les ganes, eh? Jo hi ha dies que potser m'entren ganes de ballar a les 5 del matí, claqué, i dius, a veure... Tinc moltes ganes, però a les 5 del matí, normalment la gent que fa...
Talla't una mica, clar.
La cosa no acaba aquí,
no?
La mateixa cantant, no. Ha demanat també disculpes per Twitter amb el missatge «Es que estudio mucho».
Ah.
Oh, ja. Això és el que va piular la Canària. Unes disculpes que els seus veïns no acaben d'agradar.
¿Cómo voy a trabajar ahora? ¿Cómo voy a hablar con clientes? Pero no quiero escuchar Anna Guerra todo el día.
Pobre noi.
Està desesperat,
està plorant, no?
Estàvem escoltant ja Anna Guerra de fons, no?
Sí, clar, potser tenen una paret d'aquelles de papir.
De fumar,
però,
no?
Sí. El veí atabalat pel so que genera... De més, la Canària es defensava de les crítiques que ha rebut a les xarxes per la seva denúncia.
Clar, home.
Però és que és complicat el dia a dia.
Déu-n'hi-do.
Home, un
va,
horror.
Són 9:15 del matí i si ens esteu escoltant és que ja fa una estoneta que us ha sonat el despertador.
Obrim aquesta hora del matí un melonet anomenat l'alarma del despertador i és que un estudi de la revista científica PLOS ONE demostra que el som al que et lleves determina el teu estat d'ànim durant el matí, fins i tot la resta del dia, i també té una connotacions de la teva personalitat.
Ah, sí?
De sons de despertador en tenim de molts tipus. N'hi ha, per exemple, de molt ancestrals. D'altres que busquen imposar-te ja des de primera hora una estricta disciplina. I com que fa poc que ens coneixem, avui us he preguntat quin so d'alarma teniu per procedir a un curiós anàlisi de la vostra personalitat i fer-nos com
més
amics. Quan vingui el David Serra ja li preguntarem també. Comencem pel nostre productor, en Galdric, que es desperta així.
Ballant. En Galdric es desperta ballant.
Clar, la sensació és que el Galdric es lleva ja molt despert i amb les sabates de xarol posades per ballar un xa-xa-xa, això sí, nivell principiant. Una alarma amb aquest salero només pot determinar una personalitat imprevisible i allegro ma non troppo. És a dir, moderadament alegre, eh? No sé si el Galdric o companyes estaríeu d'acord.
Home, sí, no? Sí, estem d'acord.
És molt ell, ho has clavat.
L'alarma de l'Olga, sots directora del programa, sona així.
No sona tant, aquí ja l'he parat. Un moment, fa ti-ti-ti-ti i pum, ja l'he girat.
Una alarma...
Disciplina, no?
Sí, una alarma persistent, enèrgica i minimal.
Soc minimal.
A més, l'Olga ens ha confessat que té un despertador tradicional.
Com
de fet, és l'única. La resta, tots ens despertem amb alarma de telèfon mòbil. Una clara aposta per la qualitat i el rigor, marca de la casa Olga Vallejo. Una alarma que denota una personalitat segura de si mateixa, positiva i amb les idees... No, català antic, català
d'Antes.
Clares, coincidim?
Totalment, d'acord.
Ah, un rellotge d'Antes.
D'Antes,
com ha de ser.
I tenim el Galdric, tenim a l'Olga i passem a la directora del programa, la Mercè, que es desperta així.
Que jugues amb un videojoc?
Seria el que es coneix com a politono. La Mercè es desperta amb l'alarma a l'orilla del mar, una melodia evocadora que transporta platges d'aigües cristal·lines del Carib, concretament a la illa de Martinica. Una alarma per personalitats somiadores, alegres i molt, molt cookies.
haig de dir que m'aixeco sempre amb el peu dret, eh? És com algú... No, en sèrio, és que sintonitzo amb el somni, no sé, entre el transport al mar, veus? Està bé, no? Esteu d'acord? Us haig de dir una cosa, que ara deies, el so ancestral, jo tenia un despertador que era un gall, i sonava com el gall, no sé si en recordeu, es va posar com de moda, era com el Dantes, era el... Saps que aquest, i el feies, tenia una cresta, i per parar-lo...
M'hagués encantat, aquest.
I quan va ser el dia que vas dir, passo al politono?
Passo.
Quan va ser que et va fer canviar, de passar del gall al politono?
Vaig fer gran i... Sí, exacte, i necessitava un altre tipus de so. Falta el teu, per això.
Ja, sí, farem una segona ronda perquè també ens falta el José, el nostre tècnic de so, el David i el meu. Farem una segona tongada. Ja et dic que és un meló que té
tela,
molt suc. Sí.
Doncs, canviem de qüestió ara, gràcies, Marta, perquè a partir de la una avui posarem la lupa al matí a Radio Estela, un festival pensat pel públic familiar. Ara estem parlant del Flic Festival.
És el Festival de Literatura i Arts Infantil i Juvenil que aquest cap de setmana se celebra al Museu del Disseny de Barcelona. És una edició ben especial que recupera la presencialitat i es reinventa amb un parell de curts circuits perquè podem seguir gaudint de la literatura i alhora respectar les limitacions que imposa encara la Covid. Coneixerem els detalls de la mà de la seva directora, la Magali Homs.
Doncs això serà a partir de la una, després de que Flavita Banana s'assegui al nostre Cheslong, però abans... 5 minuts, ja ens situem al punt de les 11, però ara ha estat el torn de tornar a recuperar. És el torn, ja no sé ni parlar, de recuperar el Freqüència Madura, de Diari El Misteri, que ens porta la Marta Jarque.
Què tal? No sé si heu vist El Cuento de la Criada.
No. Sí, dues.
Sí?
Dues i ja ho vaig deixar, molt mal
rotllo. Va costar, rotllo. Jo vaig veure un parell de capítols i em va entristir
sí,
tremendament. I avui, 18 de novembre, dic això perquè és l'aniversari de Margaret Atwood, la creadora, l'escriptora del Conte de la Criada, que avui fa 82 anys. En aquest drama distòpic, les criades van vestides de vermell i avui us preguntem de quin color van vestides les esposes. Tenen una, no? Una, tot, sí. Totes van igual, totes van d'un color molt concret. I doncs això, avui volem saber quin és el color. Em sembla que l'Olga vol dir alguna cosa.
No és sobre el color, és que m'ha arribat un missatge del grup d'amigues que va rebre la cançó Dantes.
Ah, Dantes,
aquesta,
sí.
Dantes. I diu, la meva germana tenia el despertador del gall.
Ah, veus? No, és que era trending topic, es diria ara, eh? I a part, jo crec fins i tot que és doncs un objecte de col·leccionista, aquell gall.
És que deu ser generacional, perquè la Meritxell és de la meva quinta i la seva germana deu ser de la teva.
No, no, tant... sí, sí.
Però tenia una forma normal
no,
de rellotge
de
o tenia forma de gall, també?
O sigui, la forma de gall. Ai, a veure si el podem recuperar.
Ai, sí, a veure que... si la teva amiga ens pot enviar una foto.
Meritxell, ens està escoltant, envia'ns una foto. Jo vaig tenir, de Chicken Run, va ser una granja, la pel·lícula,
sí.
Vaig tenir una ràdio que era la gallina. Ara m'has fet pensar.
Ah, veus?
Amb els ous tocaves, un era FM, l'altre era els ous de la gallina, que tenia estava posada els ous. I llavors... I li giraves el cap i era la... La freqüència era boníssima.
Però li pujaves el volum.
Ara això no me'n recordo.
Vinga, fem la
podem,
crida.
Sisplau, reconduir per això el concurs?
Sí, és veritat, tens raó, veus? És que, a veure, Marta, què han de fer els oients si saben el color que van vestides les esposes del Cuento de la Criada?
Doncs, a més d'enviar-nos una foto del seu despertador, que obrim la crida.
I volem també una fotografia de si algú també té una ràdio com el que estava explicant la Olga, eh?
Jo la vaig perdre en un trasllat.
Bueno, doncs, si la vas perdre és que la té algú altre.
Algú,
aquest algú altre, que segurament ens està escoltant, ens enviï la foto, ens la pot portar aquí la ràdio, també. I, pels que sapigueu també de quin color van vestides les esposes del Cuento de la Criada, ens podeu enviar les vostres respostes per WhatsApp al 663 99 30 62 o per correu al matí@radiocel.cat.
Vinga, va, 2 minuts. Gràcies, Marta. Ens situem al punt de les 11 del matí d'aquest dijous, després del butlletí informatiu. Amb Olma Giro i Xavi Toscano, al matí a Ràdio Estel, xerrarem amb ell, amb Joan Dausà, el de Sant Feliu, que presentarà el proper dijous el seu quart disc. Ho tenim tot al Palau de la Música Catalana. Per ser, ja ens ha arribat una fotografia d'un oient, fixa't tu, Olga Vallejo, d'aquest gall, que és maca, és una gallina,
boníssima.
No? Que no, és un gall, clar, és un gall que porta una...
Porta corbatí, ara...
La penjarem.
Podria ser un gall o una gallina, no sabem.
Val, compartirem al matí i estem al nostre compte de Twitter, com dèiem. Ara estem escoltant aquest Ho Tenim Tot. Ara, un minut i ens situem al punt de les 11 i d'aquí res parlem amb ell, amb Joan Dausà. Avui li pugem al Fader.